En Joan, un amic meu, va anar a Barcelona sabent que la seva nòvia necessitava unes ulleres de sol. Va trobar l'ocasió i va entrar en una òptica amb la intenció de comprar-n'hi unes de molt boniques i barates. Després de veure'n unes quantes, es va decidir i va comprar les que més li agradaven. La dependenta les hi va embolicar i va pagar el compte, però en marxar, en lloc d'agafar la caixa amb les ulleres, en va agafar una altra molt semblant que hi havia al costat. Aquesta altra capsa contenia unes calces que segurament acaba de comprar alguna clienta anterior i que se les havia deixat al damunt del taulell. El meu amic no se'n va adonar de l'equivocació. Va anar directament a Correus i li va enviar una carta, una caixa, la carta i la caixa a la seva nòvia, que quan aquesta va rebre el paquet es va quedar estranyada de veure el contingut, així que va llegir la carta que deia: "Estimada Fina, espero que t'agradi el regal que t'envio, sobretot per la falta que et fan, ja que portes molt temps amb els altres que tenies i aquestes són coses que calen canviar-se de tant en tant. Espero també haver encertat el model. La dependenta em va dir que era l'última moda i em va ensenyar les seves, que eren iguals. Llavors jo, per veure si eren lleugeres, vaig agafar i me les vaig emprovar allà mateix. No saps com va riure la dependenta, perquè aquests models femenins amb els homes queden molt graciosos, i més a mi, que ja saps que tinc els trets molt allargats. Una noia que hi havia allà me les va demanar, es va treure les seves i se les va posar perquè jo veiés l'efecte que feien. Les vaig veure estupendes, em vaig decidir i les vaig comprar. Posa-te-les i ensenya-les als teus pares, als teus germans i, en fi, a tothom, a veure què diuen. Al principi et sentiràs molt rara, acostumada a anar sempre amb les velles, i més ara que has estat un temps sense portar-ne cap. Si t'estan molt petites, m'ho dius, que si no, et deixaran senyal quan te les treguis per anar pel carrer i tothom notarà que et van petites. Ves en compte també que no t'estiguin grans, no sigui que vagis caminant i et caiguin. Porta-les en cura i, sobretot, no vagis a deixar-te-les per qualsevol lloc i les perdis, ja que tens el costum de portar-les a la mà perquè tots vegin els teus encants. En fi, per què t'he de dir res més? Estic desitjant de veure-te-les posades. Crec que aquest és el millor regal que podia fer-te. Un petó." Hem sentit un conte que es diu "Història d'unes ulleres", d'autor anònim.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Hola a totes i a tots, una setmana més. Avui som al número 223 de Tirant de llibres i comencem un dia força carregat, amb força apartats. Primer de tot, doncs, saludem i agraïm la bona feina tècnica de la Gemma Grau. I res, passem de seguida. Hola, Joan, bona nit.
Bona nit.
A saber el contingut del programa d'avui.
Sí, és un contingut com sempre farcit de molts continguts, esperem que us agradin i també aprofitem per dir que esperem que ens aneu seguint durant tota la llarga del programa. Començarem parlant de les cròniques des de les Illes Balears amb la benvolguda companya Laia Martínez, que ens farà una crònica des de les Illes, des de Palma, precisament. Després jo mateix faré un espai internet de llibres, un espai que parlaré del català a l'empresa, que és una web de la Plataforma per la Llengua, que explica una mica quines característiques cal seguir per poder tenir una empresa adaptada al país. Després, llibres a la carta, un altre espai on en Francesc ens parlarà de les novetats editorials, de diferents editorials. Després, a l'editorial farem dues persones, el Jordi, que parlaràs de...
Sí, avui llegiré l'editorial, i l'editorial porta com a títol "Per un humanisme materialista", és a dir, que intentaré promoure aquesta causa. Tot seguit, tu, Joan, ens llegiràs un manifest que, encara que som dia 5, oi?
Sí.
És per una diada que se celebra d'aquí molt poc temps, la del 8 de març.
Això mateix, és el Dia Internacional de la Dona Treballadora, i per tant nosaltres, doncs, cada 8 de març de tots aquests anys que fem aquest programa, hem anat llegint els manifestos que van sortint arran de cada any. I per això farem la lectura. Després hi haurà una nova crònica, un nou espai de cròniques, en dues corresponsalies més. Primer, des del País Valencià, l'Empar Murelló, que com sempre ens explica novetats molt interessants del sud, i des de l'oest, des de la Franja de Ponent, Octavi Serret ens parlarà de les novetats d'aquell territori. Després farem l'espai de noticiari i, per acabar el programa, en Jordi es llegirà la frase. Vinga, comencem.
La crònica.
Ja tenim als nostres micròfons la nostra benvolguda companya Laia Martínez, que ens parlarà de moltes interessants històries que passen per les illes.
Bon vespre, com esteu? Remullats, em sembla, pel que he vist per aquí per internet, nosaltres també, però bé. Ha sigut una setmana de pluges, però també de bones notícies, perquè, malgrat aquest temps que ha fet tan lleig, l'activitat principal cultural i literària que hi havia aquesta setmana passada, que era aquesta setmana del llibre en català, en la seva 24a edició, va trencar tots els pronòstics de tots els sectors. El cas és que, després de rebre les negatives de qualsevol suport institucional, doncs el Gremi de Llibreters i l'Obra Cultural Balear van decidir ajuntar les forces i tirar endavant la 24a edició al casal de Can Alcover de Palma, en una edició totalment autogestionada. I bé, el cas és, doncs, que a nivell de vendes es va aconseguir, per exemple, superar les de 2011 i 2012, és a dir, que un gran aplaudiment pels llibreters i llibreteres que van aconseguir encabir-se en aquell espai, que era, doncs, una quarta part del que havien disposat fins ara, i van crear un aparador de llibres fantàstic. Això per una banda, i per l'altra, doncs, el nombre de visitants, el nombre d'assistents. Ja us dic que va fer un temps horrible. I a part d'això, que Can Alcover, malgrat ser un espai meravellós i bé, una de les cases, doncs, més ben conservades i més boniques del casc antic de Palma, és un lloc, Ventura, una mica de difícil accés, sobretot pels temes de transport públic o d'aparcament. És un lloc que s'hi ha d'anar caminant i bé, això no sempre ajuda. Però tot i així, doncs, es va disposar d'una assistència boníssima durant 5 dies en lloc de 10, això també és vera, però hi va haver moltíssim de públic a tots els actes. Destacar d'entre tots els que es van celebrar el pròleg o pregó o inauguració que va glosar en Mateu Xuria, aquest jove tan conegut aquí a l'illa, tan crític amb tot el que són les institucions de dretes de Mallorca, i que va, doncs, fer una glosa d'inauguració davant dels nassos del senyor Joan Roger de Cultura, que el va deixar, doncs, ben parat. A part d'això, també hi va haver la presentació del número especial de la revista Pèl Capell, que estava dedicat al santanyiner Blai Bonet, i, doncs, que va comptar amb una performance del col·lectiu que va fer, doncs, va actualitzar en certa manera l'obra de Bonet, i a part va fer que el públic participés, prengués part en aquella presentació i va tenir moltíssim d'èxit. Vàrem vendre més de 50 exemplars de la revista en una hora baixa i també doncs, va triomfar la presentació el diumenge, ja amb la clausura, de la nova editorial mallorquina Xicra Edicions, que la podeu espiar a www.xicraedicions.cat, Xicra com les tassetes aquestes petites, l'antiga mesura aquesta que hi havia pel te i el cafè i tot plegat, doncs que és aquesta editorial nova que han fundat el poeta Pau Castanyer, que ja havia treballat com a editor Documenta Balear, el poeta i performer Joan Tomàs Martínez i el dissenyador gràfic i activista cultural Miquel Albertí. Van omplir Can Alcover a vessar, malgrat pobres doncs, van tenir problemes amb l'edició física del primer llibre que presentaven, que justament és una traducció d'un poeta croat, també jove, és una traducció del croat al català, en edició bilingüe, de Petar Matovic, que es titula Les maletes de Jim Jarmusch. Bé, podeu comprar l'e-book de moment, si voleu, si entreu a aquesta web que us he esmentat, perquè l'edició física doncs, hi va haver una sèrie de problemes i s'haurà de repetir. Però vaja, que tot plegat va ser molt guapo, molt emotiu i es va poder demostrar una vegada més doncs, que aquest acte és un acte necessari i desitjat per la societat mallorquina i que, per tant, doncs, l'any que ve hi ha d'haver conversacions molt serioses amb totes les entitats públiques que n'haurien de participar perquè no es pot tornar a repetir en aquestes condicions. I bé, de cara a aquesta setmana us proposo una activitat també molt recomanable, molt innovadora, de gran mèrit, autogestionada, etc., que és la projecció d'un documental, però un documental molt literari. Us parlo del documental Som Elles. Som Elles és un documental dirigit per Aina Riera i realitzat per Gemma Puri i Sandra Christiansen, que doncs, vol donar veu a noms de dones infinits, que escriuen poesia, a més, que són dones, que són mallorquines i que, per tant, escriuen des d'una illa, algunes per sortir-ne i altres per entrar-hi. És un documental on hi reciten poetesses com Antònia Vicenç, Clara Fontanet, Tonina Canyelles, Aina Vallès, és a dir, tota una sèrie de poetes amb una gran trajectòria i també poetes més joves, però doncs, que tenen tots aquests elements en comú. És molt bonic, té una música també preciosa, té uns paisatges fantàstics de l'illa i és una feinada doncs, d'Aina Riera que ho ha fet com a projecte de final d'un màster en literatura catalana i que se celebrarà, se projectarà per commemorar el dia de la dona el dia 8, però se farà dijous dia 7 a les 7 de l'hora baixa a la llibreria Lluna. La llibreria Lluna és la que hi ha a l'Avinguda General Riera, número 68, de vora l'escorxador. I bé, és un documental que no es pot trobar en línia, però que ja us informo també que es projectarà dins del Festival Cosmòpolis a Barcelona i que, per tant, doncs, si us queda més a prop, podeu aprofitar per anar-lo a veure perquè és una passada de veres. I bé, amb això us deixo. Tornem la setmana que ve i us explico com ha anat aquesta projecció. Vinga, una ferrada. Gràcies. Adéu.
Vinga, una ferrada a tu, Laia, i esperem la setmana que ve tornar a tenir nosaltres.
Internet i llibres.
Bé, amics i amigues, a l'espai Internet i llibres avui presentem una pàgina web per si voleu posar l'empresa en català. Això que sembla que sigui tan elemental i fàcil, doncs no, i no és tan fàcil. Hi ha una sèrie de coses que s'han de tenir en compte. I per això la Plataforma per la Llengua ha fet una, dintre un espai que en diu Fundació Vincle, han fet un subespai a la seva pàgina web parlant d'això, de posar l'empresa en català. I per què s'ha de posar l'empresa en català? Doncs han fet un nom que es diu empresaencatalà.cat, és aquesta eina, és una eina elaborada per la Plataforma per la Llengua de la Fundació Vincle per a totes aquelles empreses que vulguin introduir el català d'acord a la legislació, Recordeu que és obligatori posar les empreses en català i és una bona pràctica lingüística. I també per a aquelles empreses que vulguin aprofundir o completar un pla d'actuació de l'ús del català en relació amb el consumidor i altres àmbits de l'empresa. Per tant, empresa en català, per motius de legislació, s'adreça a totes les empreses o multinacionals que comercialitzen els seus productes o serveis a Catalunya, territori sota l'administració de la Generalitat de Catalunya. Tot així, l'aplicació de les pràctiques proposades pot fer-se extensiva a tot el domini lingüístic de la llengua catalana. Així, per exemple, una empresa que actua a València, a Andorra o a Mallorca pot desenvolupar exactament les mateixes directrius i pràctiques proposades per a Catalunya. De fet, sovint es fa referència a la legislació específica d'aquests territoris. I llavors, ja, a part d'això, que és la introducció d'aquesta pàgina, hi ha la primera que surt, hi ha dos, diguem-ne, còmics, o dos dibuixos que diu: vols que t'ajudem a implementar el català? I l'altre diu: explica'ns la teva experiència. És a dir, està plantejada des de dues vessants. Uns que diuen, explica unes directrius per poder implementar-la, i l'altre que recull les experiències de la gent que ja ho ha fet i tots els problemes que s'ha trobat. Això, evidentment, està assessorat i sota la validació del Departament de Cultura de la Generalitat, de l'Ajuntament de Barcelona, del Consorci per la Normalització, pel PIMEC, el Consell General de les Cambres de Catalunya, la Confederació del Comerç de Catalunya, en fi, el SECOT, en fi, totes aquestes coses, aquestes entitats donen suport a aquesta campanya d'aquí. I què hi ha aquí? D'entrada comença amb un apartat que diu un mercat d'oportunitats. Aquest apartat d'aquí parla de quins avantatges té tenir l'empresa en català a Catalunya. I parla de que, entre altres coses, la població que hi ha a diferents llocs i diu que el català i les 23 llengües oficials de la Unió Europea amb el nombre de milions d'usuaris dels territoris on són oficials. El català, dintre d'aquesta posició, ocupa la posició només dotzena. És a dir, que només hi ha 11 països que tenen més parlants que el català i que, per tant, en canvi, a darrere del català, perquè veieu que no són països petits, hi ha Grècia, Portugal, o sigui, el txec, el hongarès, el suec, el búlgar, eslovac, danès, finès, lituà, gaèlic, irlandès, letó, eslové, estonià i maltès. Totes aquestes són llengües que tenen menys parlants que el català. I per tant, fer una empresa en català pot tenir, diguem-ne, un cert prestigi perquè és una de les llengües importants d'Europa. Parla també sobre les dades del català i el context internacional. Diu que hi ha uns 10 milions de parlants de català, 12 milions que entenen el català, un 94,9, per tant, 95, percentatge de comprensió del català, pràcticament vol dir que tothom entén el català, i un 76,5, 76,5% de parlants de català a Catalunya. I a més diu que Espanya, Andorra, França i Itàlia són estats europeus on es parla el català. Això són perquè la gent, diguem-ne, s'engresca una mica a tirar endavant. Hi ha una altra pàgina de legislació. La legislació a Andorra, a Catalunya Nord, a la Franja de Ponent, a Catalunya, a Alguer, al País Valencià i a les Illes, perquè cada un d'aquests llocs tenen normatives diferents. I aquí diu on es poden trobar, i hi ha un hiperenllaç a cada un d'aquests llocs perquè pugui saber allà on es trobi l'empresa, doncs quines coses han de fer. Acaba aquesta diguem-ne, pàgina amb el que es diu el FAQ en anglès, no? Es pregunten més freqüents que en català hauríem de dir PMF. I aquí hi ha un llistat de 10 preguntes doncs, que resolen tots els problemes. Per exemple, per què cal fer servir el català? El català un cost o una inversió? Per què l'ús del català és inherent a la responsabilitat social de l'empresa? Com valorar l'ús mínim que cal fer del català en les relacions de consum? En fi, fins a 10 preguntes. Finalment, l'última pregunta diu: com reben un producte en català els consumidors que no el tenen com a llengua habitual? Bé, per tot això, per esvair qualsevol mena de dubte que hi hagués a l'hora de tirar endavant això d'aquí. Si us interessa i voleu aprofundir-hi, ja sabeu que ho donarà a 3Bs, empresa en català tot junt, empresaencatalà.cat/. I aquí, a partir d'aquí, ja s'obren totes les altres pàgines. Espero que sigui útil i qualsevol empresa que vulgui posar el seu negoci en català té una eina molt útil. Endavant. Thank you.
Llibres a la carta.
Bé, continuem a tirar de llibres. Avui amb tota una sèrie d'avançaments, de novetats editorials que volem comentar, volem presentar, perquè creiem que val la pena. Bé, el primer llibre que volíem comentar és un llibre de la Pilar Rahola. Pot sobtar això perquè en principi la Pilar Rahola la coneixem doncs, com una periodista per les seves aparicions espectaculars als mitjans de comunicació, però resulta que s'ha posat a escriure novel·la i ara doncs, apareix la primera novel·la. Llegim a La Vanguardia que l'escriptora i periodista Pilar Rahola debutarà com a novel·lista amb una novel·la que es diu El carrer de l'embut. I El carrer de l'embut serà publicada per RBA. És un llibre ambientat a la Cuba dels anys 20 i els anys 30 i cap allà hi arriben dos joves catalans. Aquesta novel·la no arribarà a les llibreries fins al dia 14 de març. Però es veu que el títol d'aquesta novel·la, El carrer de l'embut, és un carrer real, és un carrer d'una vila de la Costa Brava, de Cadaqués, que és, de fet, el lloc d'origen d'un dels protagonistes del llibre. Com ens podem imaginar, si estem dient que la novel·la s'ambienta als anys 20 i als anys 30, i surt en aquesta novel·la la dictadura de Primo de Rivera, el fenomen del pistolerisme a Barcelona, la proclamació de l'Estat català per part de Lluís Companys, i també surt la bomba del Liceu i, lògicament, als anys 30, l'inici de la Guerra Civil. Tot i que també hi surt la Cuba esclavista i la Cuba de les plantacions de la canya de sucre. S'ha dit sobre aquesta novel·la que la Pilar Rahola, l'autora, diu evoca un univers fascinant en el seu camí cap a l'enfonsament. I una altra de les característiques d'aquesta novel·la és la diversitat, la multiplicitat de punts de vista. És a dir, uns capítols ens els expliquen uns personatges i altres ens els expliquen uns altres personatges. I d'aquesta manera ens podem fer una idea més completa de què és realment el que està passant. De la mateixa editorial ens arriba la informació, l'editorial RBA, que neix una biblioteca nova que se'n diu la Biblioteca del Catalanisme, tot i que en realitat aquesta col·lecció és hereva d'una col·lecció que ja havia existit anteriorment, concretament una col·lecció d'edicions La Magrana que es deia la Biblioteca dels Clàssics del Nacionalisme Català. Aquest era el nom antic. Ara surt una nova col·lecció que es diu Biblioteca del Catalanisme. Hi ha algunes diferències. Per exemple, en la biblioteca inicial, la Biblioteca dels Clàssics del Nacionalisme Català, els textos que hi havia arribaven fins abans de la guerra. I ara, amb la nova biblioteca, la Biblioteca del Catalanisme, també es recuperaran textos posteriors a la Guerra Civil, encara que s'han convertit en textos clàssics. Hi ha una altra diferència important, i és que a l'anterior, a l'antiga col·lecció, la Biblioteca dels Clàssics del Nacionalisme Català, l'enfocament era, el plantejament era acadèmic, és a dir, eren textos que estaven destinats a gent una mica entesa en la matèria. I ara no. Ara aquesta col·lecció, la col·lecció Biblioteca del Catalanisme d'RBA, pretén dirigir-se a un lector no necessàriament especialitzat, en principi que qualsevol persona pugui entrar en aquests textos i pugui entendre'ls, i pugui accedir. I d'aquesta Biblioteca del Catalanisme d'RBA, RBA volíem citar alguns títols que s'editaran, com per exemple Notícia de Catalunya, de Jaume Vicenç Vives, Llum als ulls i Força al braç, de Joan Maragall. Aquest llibre de Joan Maragall és un conjunt d'articles polítics, de llengua i també de religió. També dins d'aquesta col·lecció tenim un altre clàssic, La nacionalitat catalana, de Prat de la Riba, igualment com un llibre de Pierre Vilar que es diu Espanya i Catalunya, introducció a Catalunya dins l'Espanya moderna. S'editaran altres títols, com per exemple Cambó, 1890-1917, de Josep Pla, L'ucatalanisme, de Valentí Almirall, Nosaltres els valencians, de Joan Fuster, Tot s'ha perdut, 1922-1934, de Gaziel, i altres. O sigui que sembla que aquesta ha de ser una col·lecció que tingui bastant futur, que s'hi publicaran molts textos. Un parell de llibres més de RBA, de propostes més que ens fan sobre RBA. Concretament una sobre llengua a càrrec de Rodolf Ortega. Rodolf Ortega ha tret un llibre, es diu La dèria del català, la vitalitat d'una llengua que desmenteix el seu destí. I en aquest llibre el que hi trobarem, el que ens anirà molt bé amb aquest llibre, és per totes aquelles persones que a vegades són pessimistes sobre el futur de la llengua. Perquè aquest llibre és molt optimista. Diu que el català no només no es troba en perill de mort, sinó que estaria encarant un procés de restitució com a primera llengua de la població catalana al llarg del segle XXI. Aquesta és la tesi d'aquest llibre. Per això no és estrany que porti aquest subtítol, La vitalitat d'una llengua que desmenteix el seu destí. Bàsicament, aquest senyor, amb aquest llibre, La dèria del català, el que proposa, la tesi que proposa, és anar donant tota una sèrie d'arguments per ser optimista sobre el futur del català, alhora que despulla, desemmascara tot un grapat de tòpics. I ho fa d'una manera bastant amena, bastant clara i bastant reveladora. Diu que al costat del fet que molta de la part de la població de Catalunya, és castellanoparlant, diu que hi ha una altra cosa que hem de tenir en compte, i és que una part significativa, una part gens menyspreable d'aquesta població castellanoparlant, ha decidit de parlar en català als seus fills, i això és precisament el que garanteix aquesta continuïtat, aquest futur per la nostra llengua. I una última novetat d'aquesta editorial, RBA, una novel·la de Lluís Anton Baulenes, que es diu Quan arribi el pirata i se m'emporti. De fet, aquesta novel·la la destaquem perquè s'ha publicat a partir del 25è aniversari de la publicació del primer llibre d'aquest autor. Aquest llibre, des de mitjans de febrer, que ja es pot trobar a les llibreries, Quan arribi el pirata i se m'emporti. De fet, l'argument és força senzill. Tenim dos personatges completament oposats, completament diferents. Una persona de mitjana edat, que es diu Carducci, que acaba de perdre un familiar, treballa de metge. I llavors hi ha un altre personatge, que és una persona riquíssima, líder d'una empresa, que té 96 anys, megalòman. Doncs aquests dos personatges, que són molt diferents entre ells, es troben en una reunió on també hi ha una enigmàtica dona 40 anys més jove, i resulta que en aquesta reunió un dels personatges li fa a l'altre una proposta bastant desconcertant, una proposta bastant insòlita, que no es podrà rebutjar, perquè hi ha massa diners a guanyar, diners fàcils, a més. Bé, és una novel·la narrada amb un ritme bastant implacable, aquest és l'adjectiu que fan servir, i els temes que hi apareixen serien les pors més profundes, el sentit de la culpa, el gust pel poder i aquella fràgil frontera entre resistir a una aventura o lliurar-s'hi sense reserves. Per tant, aquí tindríem quatre propostes d'aquesta editorial, l'editorial RBA, i ara volíem passar a comentar altres propostes, concretament una proposta de l'editorial Columna. Estem parlant d'un llibre de Cristian Segura. Aquest escriptor el coneixem perquè va guanyar un premi, el Premi Josep Pla 2011, amb una novel·la, la seva primera novel·la, que es deia El cau del conill. I ara ens fa una nova proposta, que en aquest cas ha editat Columna, i aquesta proposta es diu Ciment armat. Es veu que aquesta novel·la parla d'un tema molt actual, una època econòmica d'excessos i especulació amb moltes referències a la bombolla immobiliària. Aquesta novel·la diu que és una història que parla de cobdícia humana. El protagonista d'aquesta novel·la és Constantí Casanovas, fill de la Barcelona benestant i fidel de l'Opus Dei, un jove promotor que crea un petit imperi immobiliari al Pirineu i que, quan esclata la bombolla i comença la crisi, fuig als països emergents del sud-est asiàtic per provar fortuna. La vida sembla somriure-li fins que un grup de creditors bancaris inicien una caça que el porta a la presó. La gràcia d'aquesta novel·la és que hi ha molts personatges que hi surten en l'argument que sembla que estan basats en personatges reals. El que passa que l'autor explica que ja ha procurat dissimular bastant bé les referències a qui són en realitat aquestes persones. Diu l'autor, en tots els personatges que hi surten, diu, estan inspirats en persones de debò, però intento d'alguna forma que no s'identifiquin, perquè el llibre és ficció i no és, diu, el meu objectiu que es detectés quina persona hi ha al darrere de cada personatge. Diu també l'autor, Cristian Segura, que en aquesta novel·la, diu, hi apareixen alguns banquers que un pot adonar-se qui és qui, perquè ja sabeu que hi ha molta gent que considera que bona part de la culpa d'aquesta crisi la tenen els bancs. Bé, i ara abans d'acabar volíem comentar algunes novetats d'Edicions 62. A mi la primera em fa particularment gràcia, i de fet l'he comprada a casa, és una novel·la força llarga, és una novel·la que es diu August, i l'autor és John Williams. Es veu que l'any passat, Edicions 62, ja va publicar una novel·la de John Williams, es diu Stoner, va ser traduïda per l'Albert Torrescana. I es veu que aquest llibre va captivar tothom que el va llegir, perquè es veu que és un llibre d'una alta qualitat. Per tant, aquesta, August, és la segona novel·la d'aquest escriptor, John Williams, que publica Edicions 62. Es veu que aquesta novel·la, l'any 1973, va ser premiada amb el National Book Award. Es veu que s'ha passat molts anys aquesta novel·la sent una gran desconeguda, però estem assistint, a nivell europeu, a un fenomen innegable de recuperació. Bona part dels països del nostre entorn estan recuperant aquest escriptor i l'estan valorant molt positivament. I per això no ha de ser gens estrany que aquí a casa nostra també el recuperem i també es publiquin aquestes novel·les. Edicions 62, com diem, l'any passat en va publicar una, Stoner, aquest any ha publicat la següent, August, i Edicions 62, aquest mateix any, a finals d'aquest any 2013, publicarà la tercera novel·la de Williams que falta per publicar en català, Butcher's Crossing. Perquè en realitat aquest escriptor no és que fos massa prolífic, va ser poc prolífic més aviat. De fet, només en va escriure tres de novel·les, aquestes que acabem de dir, Butcher's Crossing, Stoner i August, i va escriure dos llibres de poesia. En realitat es va dedicar tard a la literatura perquè inicialment, durant diversos anys, va abandonar els estudis a contracor, els estudis literaris, i es va dedicar a l'exèrcit, va pertànyer a l'exèrcit de l'aire. Quan va tornar als Estats Units després de la Guerra Mundial, es va matricular a la Universitat de Denver i es va llicenciar i va entrar de professor de literatura a la mateixa universitat. Les tres novel·les que acabem de dir s'assemblen. Totes tres novel·les diu que reflecteixen un estil i reflecteixen un escriptor. I totes tres tracten de l'exercici del poder, perquè diu l'autor que les maquinacions del poder sempre són les mateixes. Voldríem aclarir que August, aquesta novel·la, com els nostres oients poden estar pensant, els remet a l'imperi romà, als emperadors romans, però en realitat no és una novel·la històrica, perquè l'autor no pretén ser fidel a la realitat, no pretén reproduir com vivien a l'imperi romà. Per tant, la finalitat no és fer una novel·la històrica, sinó que el que li importa a l'autor és una altra cosa. Diu, els fets li serveixen a l'autor per anar més enllà, per explicar la formació d'un líder i la vida d'un emperador. Aquesta novel·la ens explica com aprendre a comandar un país, com es forma un bon líder que ha de ser capaç de transformar un imperi corrupte en un imperi modèlic, especialment a la capital, Roma. No em negareu que això té una gran actualitat avui en dia. Com cal ser un bon líder i no ser corrupte, tal com estan les coses amb tota aquesta corrupció que sembla que ens embolcalla i sembla que no ens en podem desempallegar. Doncs aquesta novel·la, August, de John Williams, la segona novel·la d'aquest autor que es publica, Edicions 62, es va distribuir a les llibreries a finals de gener, des de finals de gener que es pot trobar. Altres textos, altres novel·les que Edicions 62 està publicant darrerament són els següents. Per exemple, de Mary Higgins Clark, Els anys perduts. La reina del suspens diu que ens torna a captivar un thriller apassionant. Diu, l'argument seria el següent, diu, el respectat acadèmic Jonathan Lyons ha descobert un antic i valuós pergamí que es donava per perdut. Amb la promesa de confidencialitat, en Lyons comparteix la seva troballa amb alguns experts, però pot confiar en ells? Uns quants dies després, en Lyons és assassinat. Arran d'una primera investigació, la seva dona esdevé la principal sospitosa. I resulta que li toca a la seva filla Maria investigar els nombrosos secrets que amagava el seu pare. Però pel que sembla, l'espessa teranyina s'ha difós més lluny del que ell esperava. Aquesta seria una recomanació que va sortir a les llibreries a finals de gener. En tenim una altra que ha sortit a principis de febrer, en aquest cas és de no ficció, i és d'en Joan Barril. Un llibre que es diu Sobre la felicitat. Són una sèrie de reflexions que ens recorden que la felicitat veritable només es troba en el territori íntim dels valors i de la història personal de cadascú. Un recull de contes i articles en el qual Joan Barril exposa la seva filosofia respecte a la felicitat, que se centra en la idea que convé viure intensament, compartir amb els altres i gaudir dels petits fets del dia a dia. En uns contes breus i eficaços, exalça valors com l'amistat, l'amor, el temps que passa, l'experiència plaent de la solitud, el contacte amb la natura i els mil i un efectes i els records. Un parell més de novetats. La primera, una novel·la que està tenint molt èxit a França, una novel·la que sortirà al mes de març, a principis del mes de març, una novel·la de Gregory Delacourt, un llibre que es diu La llista dels meus desitjos. S'ha definit aquesta novel·la com la història captivadora de la propietària d'una merceria a qui li toca la loteria. I diu un diari francès que es diu El Punt, però no es diu així, es diu Le Point, però no sé si es pronuncia així, i l'han anomenat així, una petita joia. Et sents increïblement feliç quan llegeixes aquesta història. Per tant, no podíem deixar de recomanar-la tirant de llibres. Us expliquem ràpidament de què va l'argument. d'aquesta novel·la encantadora, profunda i brillantment escrita, que tracta sobre temes universals d'una manera elegant: la sort, l'amor, la pèrdua, la traïció i l'amistat. L'argument és el següent, diu: la Jo treballa en una merceria del poble d'Arras. Li agrada llegir, té un blog sobre costura i ha tingut dues criatures amb el seu marit. Malgrat que el seu pare està malalt i que hi ha alguna ombra en el seu passat, la Jo cada dia es diu que és prou feliç en la seva vida, fins que un bon dia, gràcies a les seves veïnes perruqueres, la Jo guanya 18 milions d'euros a la loteria. Aquell dia, però, ella guanya molt més que diners. O no? I fins aquí les recomanacions que us hem fet. En propers programes anirem informant sobre noves novetats d'aquestes i d'altres editorials. Continuem el Tirant de Llibres.
L'editorial.
Doncs tot just acabem de sentir en Francesc parlant d'unes novetats procedents d'unes editorials i ara us oferim dos editorials, perquè ja no seria femení, seria masculí. Dos editorials, el primer us l'ofereixo jo, que es diu Per un humanisme materialista. Començaré fent tres afirmacions òbvies. A l'atmosfera terrestre no hi ha cap pare celestial que observi amb amor o reprovació les nostres accions. Segona afirmació, sota l'escorça terrestre no existeix cap mena d'avern, tàrtar o infern per les ànimes dels morts. Tercera afirmació, un cop clínicament morts, els éssers humans ja no podem percebre el goig ni el dolor perquè hem passat a ser un cos inert que aviat es descompondrà. Alguns oients que hauran sentit més aviat aquestes tres senzilles afirmacions, tan fàcilment demostrables, fins i tot les deuran considerar ocioses. D'altres, en canvi, podrien veure-hi una provocació o, encara pitjor, un atac premeditadament sacríleg contra creences religioses mil·lenàries que compten amb milions d'adeptes fàcils de fanatitzar arreu del món. Aquests darrers, però, cometrien un error d'interpretació irreparable si veiessin cap agressió. La intenció de les tres afirmacions inicials és, sens dubte, combatre certes supersticions religioses, però tan sols les que ven dominant la regió de l'Àtica a partir del 800 abans de Crist s'havien estès fins a la Roma de Juli Cèsar. El lliurepensador Lucreci, Titus Lucrecius Carus, va deixar escrit en hexàmetres: si tens aquestes veritats ben conegudes, tot seguit la naturalesa et semblarà lliure, exempta de supersenyors, i que tot ho mena per ella mateixa, espontàniament, sense intervenció dels déus. Perquè Lucreci creia que la feixuga religió oprimia la vida humana i que tan sols la imaginació i el terror eren les causes de la difusió de la idea de divinitat, de la institució de cultes solemnes i de l'aixecament de santuaris als déus. Un altre pensador racionalista, Bertrand Russell, va deixar escrit el 1930 que l'única contribució religiosa a la vida civilitzada s'havia limitat al calendari astronòmic i que l'aspecte més important del cristianisme o del budisme, des del punt de vista social i històric, no són ni Crist ni Buda, els ensenyaments dels quals no se segueixen al peu de la lletra, sinó les diverses estructures eclesiàstiques que són les que veritablement han exercit alguna influència social. A més, és irrefutable que avui no cal, ni tampoc no hagués calgut sengles enrere, atribuir la moral social ni l'ètica individual a cap suposat origen teològic, sinó a la compassió, l'educació i els lligams i necessitats socials. Contràriament a unes tradicions religioses que, llevat d'honroses excepcions, tan sols han servit per legitimar determinades estructures de poder social, la hipòtesi atomística dels pensadors materialistes de l'antiguitat, Demòcrit, Epicur i Lucreci, ha proporcionat a la física del microcosmos i a la química contemporànies el punt de vista i el lèxic adequats per parlar dels elements primordials de la matèria, de les seves interaccions moleculars, de l'electricitat i de l'energia. I d'alguna manera les aplicacions pràctiques d'aquests coneixements també en són, doncs, d'autores. visquem tranquils. Si per casualitat hi hagués algun déu en l'univers, cap científic no dubta que aquest no intervindria en les lleis que governen la natura.
Bé, seguint el segon editorial que farem amb aquest programa, com que estem a prop del dia 8 de març, és aquesta setmana mateix, ja sabeu que aquest programa té una perspectiva de gènere com un dels lemes i els seus motius que el fan anar, i per tant, cada any llegim un manifest del 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Un diuen dones treballadores, altres de les dones, bé, és el dia 8 de març. Diu així, hem agafat aquesta vegada la Federació de Municipis de Catalunya perquè va ser la vegada més unitària, però hi hauria, evidentment, altres manifestos, eh? Aquest 8 de març, Dia Internacional de les dones i homes compromesos amb la igualtat, hem de recordar que cal un fort compromís dels governs locals i de la ciutadania amb la igualtat d'oportunitats entre els ciutadans i les ciutadanes als municipis. Reivindiquem que aquests compromisos han d'anar acompanyats d'accions en pro de la igualtat i la conciliació per part d'altres administracions supralocals i dels agents econòmics i socials existents. Reivindiquem que són imprescindibles els recursos econòmics de totes les administracions per fer possible ciutats amb igualtat real. Les discriminacions en l'àmbit laboral, en l'obtenció de prestacions socials, com la vida, com la de viduïtat i de jubilació, en la imatge que s'ofereix en els mitjans de comunicació, en el repartiment del treball domèstic, són injustícies presents que tenen les seves conseqüències més extremes en la feminització de la pobresa i la violència masclista. Malgrat els avenços fets, aquestes discriminacions encara existeixen en els nostres pobles i ciutats. Volem aixecar la veu per dir que, davant la situació de crisi global, s'estan aplicant mesures que vulneren els drets de les dones i la seva dignitat com a dones treballadores, alhora que repercuteix negativament fent retrocedir en aspectes relacionats amb la corresponsabilitat en les tasques de sosteniment de la vida i dins i fora de la llar. Volem reivindicar, avui més que mai, l'esperit primigeni del 8 de març i el reconeixement de totes les dones que, d'una manera visible o invisible, han contribuït a l'avenç dels drets dels quals gaudim les dones. En aquesta data tan significativa, exigim la necessitat d'avançar en l'equitat de gènere, fent polítiques actives per eliminar les desigualtats, garantint i ampliant els drets de les dones amb l'objectiu d'una ciutadania plena, igualitària i democràtica. Volem una Catalunya i un món cohesionat, solidari, lliure de patriarcat, sense violències i sense discriminacions per raó de sexe, amb una valoració de tots els treballs, també el no remunerat, amb una igualtat laboral efectiva, on es reconeguin i s'atenguin les aportacions i les necessitats de les dones. En definitiva, una Catalunya on els espais públics i privats, els horaris, els serveis i les normes que ens condicionen la vida s'organitzin afavorint el repartiment de les tasques i les oportunitats entre homes i dones. Aquest 8 de març volem recordar i fer un homenatge a totes aquelles dones i homes que, al llarg de la història i a tots els països del món, han lluitat contra les discriminacions per raó de sexe i han estat un exemple i un referent per la lluita dels drets de les dones i la igualtat. Aquest 8 de març renovem el nostre compromís actiu en el treball diari per tal d'aconseguir unes ciutats i un món sense discriminacions, lliure de patriarcat i de sexisme. Per això, volem recordar que per acabar definitivament amb aquestes discriminacions cal que les dones s'empoderin i siguin present a tots els espais de decisió, de manera normalitzada, en la mateixa proporció que han estat presents en la societat. Sense aquesta presència, totes les polítiques d'igualtat seran parcials i insuficients. La plena participació de les dones en condicions d'igualtat en totes les esferes de la societat, inclosa la participació en els processos de la presa de decisions i accés al poder, és fonamental per a la consecució de la igualtat, el desenvolupament i la pau. Instem al desplegament total de la Llei Orgànica 3/2007 del 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes, d'on es recull que els poders públics han d'establir mesures que assegurin la conciliació de la feina i la vida personal i familiar de les dones i els homes. demanem la modificació respecte a la llei reguladora de les bases de règim local necessària perquè un càrrec electe pugui exercir el dret de votar en cas de permís per maternitat o paternitat o per baixa per malaltia greu, perquè considerem que és una mesura concreta que pot afavorir la presència de dones en espais de decisió en igualtat de condicions i la conciliació de la vida familiar amb la participativa. Per això, la ciutadania, els partits, les associacions i els ens locals han de comprometre's en aquests objectius. Implementar accions transversals en tots els àmbits de la ciutat per tal de garantir unes relacions entre els gèneres lliures de sexisme. Fomentar l'associacionisme i la participació de les dones i homes que treballin per la igualtat de gènere. Augmentar el pes de les dones en els espais de participació, en els ens locals, promocionar els consells de participació i garantir que les dones no quedaran excloses en cap espai. Que les associacions vetllin per la presència de dones al seu si a tots els nivells, inclosos els de decisió. Donar el màxim suport a les polítiques locals transversals per a la igualtat d'oportunitats i drets de les dones, liderades per regidories de les dones o d'igualtat de gènere, dotant-les d'infraestructures i recursos. Aprofundir en la democràcia paritària. Vetllar perquè sigui efectiva la decisió de les dones respecte als seus drets reproductius i sexuals. Un cop més, en el Dia Internacional de les Dones, amb tots aquests compromisos, volem recordar que queda molt per fer i que els municipis han de ser construïts per homes i dones des de la igualtat d'oportunitats i el respecte a la diversitat i que totes les administracions han de dotar dels recursos suficients per fer-ho possible. Això acabem aquest manifest.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. La crònica.
Bé, ja tenim al vostre micròfon la seva beguda companya Empar Murulló, que ens explicarà moltes notícies interessants del sud. Vinga, endavant, Empar, bona vesprada.
Hola, molt bona vesprada a totes i a tots. Una setmana més des del sud, que tinc coses que contar-vos, encara que me va bé que Joan hagi llegit el manifest del Dia de la Dona, perquè aquesta setmana jo també vull començar amb les vindicacions i amb el programari de la dona. En principi hi ha un aplec de poesia, un aplec participatiu, amb música i poesia, que pot participar qui vulga. Està dedicat a la vida en femení, l'organitza l'Espai d'Interpretació de l'Ateneu de Bétera, a la comarca del Camp de Túria, i serà el dissabte 9 de març, des de les 6 de la vesprada fins a les 9. Es diu Els Noms de Gaia, és així com es diu l'aplec, i podeu participar. En acabar, a les 9 de la nit, hi haurà l'actuació de cant coral Fent Ressò, i després doncs, tenen allí preparat un sopar de pa i porta. També és cert que tenim una altra trobada amb les dones per dues qüestions diferents. En primer lloc, perquè a l'octubre, Centre de Cultura Contemporània, hi ha també aquesta setmana, com és darrer, no és darrer dijous de mes, però sí que dediquen aquesta setmana un dijous especial per a la poesia. A l'octubre, directament el dia 7, faran la trobada d'escriptores al Terrat. Jo crec que paga la pena d'escoltar. Hi haurà la participació de Lorena Cayuela, de Viviana Collado, de Susana Lliberós i de Rosa Roig, totes elles coordinades per Isabel Robles. I serà, com us dic, a les 7:30 en el recital poètic amb motiu del 8 de març. Quina més coses serà això? Aquesta setmana és una setmana de reivindicacions. A banda de la cimera social que hi haurà el dia 10, a les 12 en totes les ciutats, no només de l'Estat, suposo que també d'Europa. El dia 8 sabeu que és el dia de la dona. A les 7:30 comença la manifestació així a la Glorieta de València. A les 8 se farà a la plaça de l'Estrella d'Alacant i pel matí a la 1:30 en Maria Agustina, en Castelló. Però també aquesta setmana és una setmana reivindicativa per a les qüestions de llengua. Sabeu que hi ha una campanya d'enllaçats per la llengua que va d'alguna manera posar-se en marxa a les Illes Balears contra la reforma educativa i contra els entrebancs lingüístics del reconeixement de les llengües als diferents territoris. Doncs bé, aquesta setmana, el dia 7, hi ha aquesta iniciativa d'enllaçats per la llengua on s'abraçaran els centres educatius a les 11 del migdia en instituts i en universitats, i també el dia 9 de març una concentració a les 12 a la porta dels ajuntaments i de les delegacions de govern de les tres ciutats de València, d'Alacant i de Castelló, perquè la llengua estigui present no només a l'escola, sinó també al carrer. I una darrera cosa, i és que hi ha una programació de festival itinerant de música en valencià que arranca amb el concert de Falles, serà el diumenge 17 de març, però per si voleu traure l'entrada, serà a la Casa de la Cultura de Burjassot. L'entrada val 9 euros i els, diguem-ne, els debutants, els que comencen aquests concerts de Falles, però que després serà, ja us dic, un festival de música itinerant, doncs són els Horchata, Sound Sistema, Xarango i Atupa. I aprofitaran per presentar el setè disc de la gira, amb la col·laboració de les universitats. Jo crec que això és tot. No sé si me dona temps per contar-vos cap cosa més. La setmana propera, una iniciativa del Verkami i més cosetes. Una abraçada forta i feu bondat. Feliç Dia de la Dona. Adeu.
Feliç Dia de la Dona. Gràcies.
Igualment.
Ara tenim ja el nostre corresponsal de la Franja de Ponent, Octavi Serret, que ens explicarà notícies de la Franja.
Bona nit, des d'aquí, des de la llibreria Serret de Vall de Roures. Us volia comentar un llibre que el podeu trobar a tot arreu, que s'ha publicat fa ben poquetet, que es diu El Matarranya, crònica de viatge de l'historiador Joaquim Monclús, nascut a Calaceit, aquí al Matarranya, i és un llibre publicat per Galerada Editorial. És en format guia turística, però no és una guia turística. És un Matarranya diferent. Estem parlant d'un Matarranya de 29 poblacions, no 18, com les que són quan va ser la comarcalització, vull dir, va haver un desmembrament, no, de pobles. A partir d'ahir, el Joaquim Monclús ens presenta un Matarranya més unitari, un Matarranya més... o sigui, la seva situació social, política, econòmica, tot apareix aquí, en format guia, poble per poble, apareix tot el que és tota la seva actualització que ha fet, perquè ha anat poble per poble per actualitzar, perquè és un llibre que, vull dir, porta molts anys fent, i aquí el que ha aconseguit en este llibre és presentar-nos un Matarranya més unit per la llengua, un Matarranya que realment apareix a la comarca del Mesquí, cosa que no ha pertanyut mai al Matarranya, però que ell considera, diguem-li, que són pobles que pertanyen o que podem dir que pertanyen al Matarranya. Arriba des del naixement del Matarranya fins a Falló, estem parlant també d'una unitat territorial totalment, i que, lògicament, el riu fa de conductor de la cultura, de costums, tradicions. És un llibre que a nivell històric és important també, perquè ell, com bé diem, és historiador, és un gran narrador, és un llibre que no se't fa pesat. Aquí Galerada Editorial ha apostat fort per aquest llibre i jo trobo que, bueno, és un èxit. És un èxit perquè era el llibre que estàvem esperant tots del Matarranya. A partir d'ahir tenim un mapa, com veureu, quan compreu el llibre, veureu un mapa, és el mapa Monclús, com li diu Joan, l'editor, i al mapa Monclús, lògicament, doncs, apareixen totes aquestes poblacions que realment no perteneixen al Matarranya i que s'ha tingut que fer el mapa, diguem-li, a propòsit perquè pugui eixir totes les poblacions. O sigui que tenim una unitat lingüística total i, a part, una unitat territorial banyada pel riu Matarranya i pel riu Mesquí. O sigui que estem parlant de la zona més pegada al Maestrat, que seria, doncs, la zona del Mesquí seria, doncs, la Sorollera, la Ginebrosa, la Codonyera, la Canyada de Bèric, tots aquests pobles que realment no són del Matarranya, però que, segons Monclús, podrien ser-ho. Jo us aconsello que compreu, és una manera de conèixer el Matarranya que a la millor no coneixeu. Mira, sincerament, jo me l'he repassat unes quantes vegades, perquè a part de que te'l pots portar damunt i utilitzar com a guia, te fa reflexionar perquè tens moltes dades que estan superactualitzades i que te donen i te fan ganes d'arribar ni en aquells pobles que més d'una vegada ni nosaltres mateixos los coneixem. No? Bé, fins la pròxima setmana i tornem a parlar de llibres.
Doncs molt bé, gràcies, Octavi Serret, per aquesta interessant crònica que ens has fet de la Franja i espero que la setmana que ve tornar-te a sentir. I vinga, seguim amb un parell de notícies del noticiari.
El noticiari.
Bé, la primera notícia que llegirem és l'agenda que cada trimestre ens envia la Fundació Maria Mercè Marçal, que porta precisament la seva filla, i que hi ha altra gent, però ella és una mica la responsable directa, i fan els següents actes. El 6 de març hi ha la projecció de la pel·lícula col·lectiva Ferida Real, sobre la figura de Marçal. Aquesta farà la presentació de la pel·lícula Leura Marçal, presidenta d'aquesta fundació, i de la realitzadora Elisabet Cabeza. I també això serà a la 1 a la sala de cinema ETC de la plaça cívica del campus de Bellaterra de l'Autònoma. El dia 6 de març a les 13. El dia 8 de març, recital audiovisual i amb guix escriure el teu nom a l'entorn de la vida i l'obra de Maria Mercè Marçal. Interpretació de la companyia Casigalls de Juneda sota la direcció de Joan Cornudella. Això es farà a la sala del cinema de Cervià de les Garrigues a les 6 de la tarda i organitza l'Associació de Dones Les Set Valls. I també la presentació el mateix dia de la poesia de Marçal a càrrec de Jaume Olet i recital de Laia Noguera en el marc de l'exposició La Revolta Poètica del 64 al 92, hora 8:15, lloc Fundació Palau, carrer Riera 54, Caldes d'Estrac.
Bé, i el col·lectiu Crits i Renou anuncia la reobertura de l'Espai Mallorca a Barcelona. En els propers dies, aquest col·lectiu signarà el contracte de lloguer d'un nou local al barri del Raval i ha començat una campanya de captació de socis. N'hi haurà de dues menes, els que aportaran 20 euros anuals i el soci protector, que n'aportarà 150. Així esperen recuperar aquest Espai Mallorca que hi havia hagut ja al barri del Raval i mantenir la llibreria amb un fons bibliogràfic únic especialitzat en autors i temàtiques de les Illes Balears. Doncs bé, ja hem arribat al final del programa i, com sempre, anem cap a la frase. La frase d'avui és de Martín Rodríguez Sol, que havia estat fins al dia d'avui, o fins al dia d'ahir, potser, fiscal superior de Catalunya. Ha deixat de ser-ho per un comentari tan innocu, tan poc perillós o tan suau com aquest. Alternatives per fer encaixar el marc legal amb una realitat social n'existeixen, d'una part de la població que creu que és millor per Catalunya un model diferent. Doncs bé, senzillament per dir que existeixen aquestes alternatives de fer encaixar el marc legal amb la realitat social d'una part important de la població, doncs ha perdut el seu càrrec. Que vagin en compte els altres obedients servidors de l'Estat espanyol, que també poden veure tremolar les seves cadires.
Molt bé, doncs amb aquest comentari que acaba de fer el Jordi, doncs tanquem aquest programa, el programa 223, esperem que la setmana que ve ens seguiu amb el programa 224, que fem amb tota la il·lusió, amb totes les ganes, i tot l'equip, doncs us saludem i esperem que us hagi agradat. Bona setmana.
Esperem retrobar-vos a tots en aquesta sintonia la setmana vinent i recordeu que es torna a passar els diumenges de 11 a 12, em sembla recordar. A reveure, bona nit.
Han fet el programa...
Els conductors Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies de Laia Martínez, Empar Murelló i Octavi Serret. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!